Són les 10 i 6 minuts.
Penedesa en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Les activitats de l'any Mir Geribert continuen aquest dissabte amb una jornada dedicada a la vessant literària d'aquest inspirador personatge històric. Sota el títol Mir Geribert, la figura literària, s'han programat tres xerrades i un debat que intentaran reconstruir aquest mite penedesenc amb la implicació de persones reconegudes en diversos àmbits de la creació artística i cultural. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20. Raimon de Cara, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya Núria Molís. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
I en Bienve Molla. Molt bon dia, Bienve.
Hola, què tal?
Tots dos són membres de la comissió de l'any Mir Geribert i en el cas de Bienve Molla, a més, és un dels ponents d'aquestes xerrades i també un dels participants en el debat de la tarda. Ens trobem davant d'un programa, us ho pregunto a tots dos, molt, molt ambiciós, una jornada matí i tarda intensa. Moltes coses tocaran.
Sí, realment és densa, però penso que també molt amena i amb alguna sorpresa per fer-ho així una mica més distès. Però penso que tots, i després de veure sèries de televisió on el món medieval pesa molt, o pel·lícules, no?, fins i tot, doncs, bueno, veure què hi ha darrere, com es construeix tota aquesta realitat, que cadascú se l'imagina d'una manera, però cap de nosaltres hi era, doncs penso que pot ser realment molt interessant. I tot al voltant de l'època medieval i del personatge també de Mir Geribert, que algun dels autors l'han tractat més directament que altres, però sí que tots han publicat, o des de còmics, novel·les, etc., doncs han tractat la figura de Mir i l'època medieval.
El que comentàvem, Bienve, una jornada densa, intensa i molt ambiciosa.
Sí, ja la Núria ha dit gairebé tot el que s'havia de dir. No afegirem, doncs, en tot cas, que a la tarda el que hem fet és una mena de posada en escena de com creuen una guionista, dos novel·listes, un còmic i un gestor cultural com jo, com creuen que podria ser aquest personatge, Mir Geribert. Creuen, perquè en realitat és pràcticament impossible dir com era, no? Per tant, la tarda promet ser interessant i divertida. Al matí, interessant. A la tarda, interessant i divertida.
Si us sembla, Bienve, si us sembla, Núria, anem a pams. Ja arribarem, doncs, a la tarda. Anem a detallar punt per punt aquesta programació. La primera de les propostes, la primera conferència a les 11 del matí al Local 9, dibuixant Mir Geribert a càrrec d'Oriol García Quera. Què n'hem d'esperar d'aquesta xerrada, Núria?
Bé, penso que, sobretot la gent d'Olèrdola, el coneixerà perquè ja és molt present en el territori. Ha fet ja, crec que, 4 còmics amb els quals hem tingut el gust de poder treballar amb ell, assessorar-lo amb tot el que ens ha demanat. I, per tant, un d'aquests còmics és precisament al voltant de l'època de Mir Geribert, al voltant de la figura de Mir Geribert. No és el protagonista, però sí que, doncs, és el que convoia tot el còmic. I per tant, doncs, és una persona ja no només molt reconeguda en el món dels còmics. Jo us diré que a casa meva hi són molt aficionats i la primera vegada que vaig saber que podríem treballar junts amb aquesta aventura dels còmics d'Olèrdola, doncs, bueno, en fi, no s'ho creien, no? Per tant, doncs, és una persona molt, molt reconeguda, ha fet moltíssims còmics i el nom ja ho diu, la gent de Barcelona, doncs, sabrà que és la famosa fill de la famosa llibreria que era, que tots de petits hem anat a buscar allò, doncs, des dels còmics, sobretot llibres d'alpinisme i tot el que està relacionat amb la natura.
Això serà a partir de les 11 i després ja li tocarà el torn a Bienve Molla a partir de les 12 amb la conferència l'agenda de Mir Geribert. Bienve Molla és gestor cultural, a part de ser ara actualment membre d'aquesta comissió organitzadora de l'any Mir Geribert. El seu currículum és molt extens en coneixement d'història penedesenca, de mites, de llegendes del territori. També l'any 2009 va ser Premi Nacional de Cultura Popular I dissabte doncs, pronuncies aquesta xerrada Bienve a les 12, la llegenda de Mir Geribert. Què vols explicar, Bienve?
Bé, el que intentarem explicar és d'on surten la llegenda, n'hi ha dues o tres versions, d'on surten i com s'han organitzat com s'han organitzat la gent per nosaltres, els que ho estudiem, per poder-les portar fins a esdevenir un mite, que és el que voldríem que fos. Essencialment és això, explicar la llegenda de Mir Geribert, d'aquest personatge. Això és el que jo intentaré explicar aquest dia.
Deixeu-me dir que el BNB és l'instigador de tot plegat.
Darrere de l'any Mir Geribert?
Darrere l'any Mir Geribert hi ha el promotor principal, que és el BNB, i que darrere hi hem anat treballant tots a la resta de l'equip, però ell és l'instigador principal.
Ara ens ho comentava el BNB, que hi ha més d'una versió d'aquesta llegenda. Jo no sé, BNB, si hi ha una d'aquestes versions més adaptable o que s'adequa més a aquesta voluntat que apuntaves de que pugui esdevenir doncs, un mite de referència al conjunt del país, no només al Penedès. Hi ha alguna d'aquestes versions que entens que s'adapta més a aquest propòsit?
Sí, el que explica, el que vol explicar la llegenda de Mir Geribert és no tan sols adaptable, sinó que està de moda, vaja, en un món on han aparegut una quantitat de llibres i films i sèries novel·lístiques i sèries televisives basades o inspirades en personatges del món medieval, doncs el personatge hi encaixa perfectament. És més, té l'avantatge per damunt d'aquestes coses, que és un personatge real, va existir. La llegenda, evidentment, no ens explica la història, ens explica el que la llegenda explica, el que la llegenda vol explicar, però el personatge és real.
En la conferència inaugural d'aquest any Mir Geribert, el catedràtic Ruy Domènech definia Mir Geribert com el Cid català.
Sí, era un personatge, avui el veuríem quasi bé a tots els telediaris, perquè era un personatge polèmic, eh? Segurament estaria a Twitter, estaria a Facebook i totes altres xarxes socials, amb tuits una mica, doncs, allò punyents, eh? Perquè era com el representant, no? d'una societat molt bèl·lica, com ha estat sempre quasi bé la humana, no podem dir d'altra manera, però un moment especialment complicat, no? Per tant, sí, és un personatge que han existit sempre, però sobretot en aquest context medieval, com deia Ruy Domènech, doncs dona molt de joc, perquè és un senyor poderós que s'enfronta pues, al senyor comtal, al comte, i hi ha moltes coses en joc en aquest moment, i ell és doncs, també com el principal protagonista, no? El que ha autonomenat comte d'Olèrdola. Príncep d'Olèrdola.
Però a diferència del Cid, no té un poema que el canti, Mir Geribert.
No, això és un... Realment, probablement per aquella cosa de que la Catalunya... s'ha donat per suposat que la Catalunya genuïna és del Llobregat en amunt, doncs bé, la gent que treballava en aquest camp va mirar més cap al Pirineu que no pas cap a la banda de baix on som nosaltres, i va aprofitar el material que hi havia d'un personatge real, que com el comte Arnau, i va desaprofitar el material que hi havia d'un personatge real, que era Mir Geribert. Bé, això va passar així. Ara el que hauríem de fer els penedesencs és procurar esmenar això que es va fer, no? I aprofitar aquest personatge que, insisteixo, va ser real. És un home que va viure a Olèrdola, que va passejar-se i amunt i avall per tot per el Penedès, i que va anar a Barcelona, va arribar fins a Barcelona a molestar el comte. Bé,
Doncs sabrem més coses d'aquesta llegenda d'Amir Geribert gràcies a Bien Bemoll, aquesta segona proposta, segona xerrada a les 12 i a la 1 abans de dinar, les revoltes feudals de principis del segle XI, el cas Mir Geribert, situarem doncs, en el seu context històric, de la mà de l'Enric Calpena, és molt conegut, director, presentador del programa En Guàrdia de Catalunya Ràdio, historiador, escriptor, doncs permetrà doncs, situar doncs, el personatge en el seu context, al segle XI, doncs, com el que va ser un personatge molt important en la història catalana del moment.
Sí, sí, sí. Enric Calpena té aquesta doble vessant, no?, de periodista, divulgador, historiador, per tant, doncs, segurament ens aportarà moltíssima... Ens ho passarem molt bé amb la seva xerrada. Com us deia abans, doncs, sí, Mir Geribert és... fet és família comtal o ves comtal, és un pes pesant dins la pròpia estructura política d'aquell país i d'aquell moment, i per això li permet enfrontar-se al comte també, en possessions ja no només el Penedès, que era realment molt important, sinó també per matrimonis. Tenia castells a Osona, que tenia castells al Maresme, a el que és Baix Llobregat avui, al castell d'Aramprunyà, per exemple, i sobretot al Vallès també, i al castell del Port a Barcelona. Per tant, radiava, el Penedès era el seu lloc fort en el moment d'aquest conflicte que porta el títol de la conferència que ens donarà doncs, Enric Calpena, però en si doncs, era un personatge molt poderós. Poderós vol dir doncs, que tenia molta influència, com ara, molta influència i peles, que és el que es tractava i el que ha mogut la societat, no? I sí, la revolta feudal que es dona a tota Europa, més o menys en aquest moment i en aquest context, doncs és un canvi de paradigma en el qual van sortir guanyant no només el comte i els senyors de la guerra, aquests senyors feudals, sinó el que va passar és que van sortir perdent tota la resta de la població, que fins que no es va abolir el feudalisme les van passar molt punyeteres. Hi ha la cara aquesta amable, divertida d'aquests senyors guerrers, però la gent va quedar, sobretot els pagesos, van quedar lligats a la terra i pràcticament eren esclaus o semiesclaus.
Això, diguem-ne, pel matí, aquestes tres conferències, unes xerrades, diguem-ne, de tall, de format clàssic, i per la tarda, el que ens comentava abans en Bienvé Molla, la sorpresa, tot esperant Mir Geribert, és una taula rodona, s'ha presentat així, que ha generat molta expectació i que des de l'organització heu envoltat de misteri. Sí que s'ha avançat, s'ha pogut transcendir una mica, que és un projecte per recrear Mir Geribert. Què és el que busqueu, Bienvé?
Bé, és molt senzill. Es tracta d'aquestes persones que jo he dit, dos novel·listes que han treballat en novel·la històrica, una guionista que ha treballat en programes de televisió i ràdio sobre aquest tema, la novel·la o la posada en escena històrica, un actor que ha treballat en camps paral·lels.
L'actor és el Fermí Fernández, l'actor i humorista, l'escriptora Colla Valls, també hi ha en Jordi Romeu Carol, l'escriptor, la guionista que comentaves, a la Mercè Sàrries, i tu també, i seràs aquí.
Sí, i jo estic aquí en funció de el que ha dit abans la Núria, que com una mena de embolicador general de la tropa, que vol dir fer anar el motor.
Ara en diríem dinamitzador, no?
Sí, aquest ha estat el meu treball de tota la vida. Durant 30 anys he treballat en el camp de la dinamització cultural, que es deia abans, que ha acabat sent gestió cultural, que no és ben bé el mateix. En fi, aquest és un altre tema. Nosaltres intentarem explicar com podia, què podia fer, com podia ser físicament i anímicament aquest personatge. Com el veiem nosaltres, com l'expliquem nosaltres, com el posem a l'escena, en definitiva.
I hi ha hagut un treball previ, no? Heu consensuat aquesta posada en escena de com veieu a Mir Geribert?
Sí, ens hem vist unes quantes vegades, inclús hem assajat i tot al local de Moixa, en el lloc on farem la posada en escena. Jo vull dir que jo no dic posada en escena perquè em sembla que és el més real. Se n'hi pot dir taula rodona o alguna altra cosa, però posada en escena és un terme que li va la mar de bé.
Per tant, ja heu fet tot un treball de caracterització en aquesta posada en escena, doncs, que espero que algú pugui recollir, algun creador, creadora, doncs, per convertir-ho, ho hem apuntat altres vegades, això en un producte audiovisual potent. És aquest el propòsit que hi ha també?
Bé, la proposta és simplement la que hi ha. Que després es pugui recollir, ens agradaria molt, i és del nostre interès, que algun dels que ja hi participen o algú dels que no hi participen directament però poden sentir-se interessats per assistir pugui treure'n contínuament material novel·lístic o, com el de, o bé de còmics com fa que era, doncs pugui seguir fent-ho perquè la nostra intenció en definitiva és fer conèixer el país, el Penedès i els seus mites, el seu mite central, que creiem nosaltres, que en aquest cas és Mir Geribert i la ciutat d'Olèrdola, que encara és poc coneguda. Aquesta és la funció de tot el que estem fent en aquest any Mir Geribert, que anomenem Mir Geribert mil anys després.
Permeteu-me que torni a recórrer a Ruiz Domènech, abans doncs, definia Mir Geribert com el Cid català, però en algun moment també el mateix Ruiz Domènech s'ha referit a la vida de Mir Geribert com inspiradora, possiblement inspiradora d'una sèrie com Joc de Trons.
Sí, l'he sentit dir diverses vegades i de fet Joc de Trons també està inspirada a l'Anglaterra de l'Anglaterra medieval, la lluita entre dues faccions de la noblesa i de la monarquia. Per tant, aquí donaria aquí una primera aproximació, no Mir Geribert, sinó en aquest moment que viu Mir Geribert, doncs va ser la sèrie de TV3 Ermessenda, que Mercè Sàries doncs era una de les guionistes també. I sí que donaria, perquè és que hi ha de tot, des de la lluita amb el món àrab, però alhora també tot el pactisme que es té amb les taifes de més al sud, els temes de la conquesta, temes del domini de la dona, per exemple, amb la pròpia Ermessenda, la lluita pel poder que hi ha a la casa comtal en aquest moment, entre el Ramon Berenguer, els fills, els germans, etc. Per tant, suc n'hi ha, només falten això que els guionistes s'hi posin. Hi ha escenaris potents com Barcelona i la pròpia ciutat d'Olèrdola, que com diu el BNB, bueno, ens agradaria que fos més coneguda i fem el possible, però encara doncs, tenim un llarg camí doncs, per recórrer.
I BNB, com ens hem d'imaginar aquest dissabte a la tarda a partir de 5:45 aquesta posada en escena? Hi haurà un fragment de representació teatral?
No és una obra de teatre, és una posada en escena. Què vol dir? Que tots els que estem allà participarem en un debat animat amb el públic que hi assisteixi i haurem d'acabar posant-nos d'acord de les maneres que s'ha presentat, perquè hi ha més d'una manera per representar aquest personatge. Per exemple, doncs era calb o tenia el cabell llarg. Era alt o era baix. Tenia la veu enrogullada com ara jo o tenia una veu potent i forta com un tro. Bé, això és el que entre tots haurem de dirimir i entre tots, si podem, si es pot, arribarem a un acord. Entre tots, vull dir, entre nosaltres que animem la posada d'escena i el públic que ve a escoltar-nos, suposem que interessats pel personatge i per l'acció.
El format d'aquesta jornada ens fa que estiguem davant d'una activitat, diguem-ne, exigent, en el sentit de que es busca un públic especialitzat o familiaritzat en la figura de Mir Geribert, perquè, clar, és tot un dia, primer xerrasa i després doncs, aquesta activitat que, a més, et convidarà a participar per veure això, recrear com era Mir Geribert. Estem davant d'una activitat, això potent, en el sentit d'exigència també. I has d'estar molt interessat també en la figura de Mir Geribert, o no cal?
Bueno, jo crec que és com un mosaic, com moltes facetes diferents, no? Que ens podem aproximar de diverses maneres, des de la visió més històrica a la versió més de recreació. I sobretot que això s'acabarà plasmant, doncs, aquesta sessió de la tarda, que evidentment no sabrem mai si era ni alt ni baix o calp o amb els cabells llargs, no ho sabrem mai. Els textos no es van molestar mai en descriure-ho, perquè el que coneixem d'ells són textos històrics, quasi bé notarials, de judicis, de casaments, molt poca informació. No tenim reportatges com tenim avui en dia, i evidentment, doncs, crec que hi ha una imatge a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, però és l'única estereotip que hi ha, que és un acte de vassallatge. No ens descriu físicament, ni tenim això cap imatge que ens el puguem dir, bueno, sí, Mir Geribert era així, als 20 anys era així, als 30, als 40. No, aquí és la pròpia, doncs, la lliure interpretació, i aquí hi ha el joc, no?, de fer aquesta creació, que hi podem participar tots, perquè més segurament cadascú de nosaltres se l'ha imaginat d'una manera diferent. I el que no el coneixia, pues, arribarà a Mir Geribert d'una manera, diguem, més lúdica o més participativa, i però hi arribarà també, no tot hem de ser allò historiadors que estem només en una fase, no?, i que només donem un cert sentit el que diuen els textos, i això no, tot s'ha d'interpretar, i per arribar a aquests personatges o per arribar al que el nostre passat arribi a les generacions actuals i futures, l'hem de fer, doncs, també entenedor, distret, i que bueno, ens l'hem de recrear, no?, aquest mite o aquesta realitat l'hem de fer, doncs, també l'hem de fer nosaltres i construir-la nosaltres, i crec que és una mica el que pretén, doncs, tot aquest impuls del Bienve, que és en aquest sentit, no?
Doncs aquesta difusió i aquesta recreació del personatge de Mir Geribert a partir de les 11 durant tot el dia al local nou aquest dissabte a Moja. Les inscripcions obertes encara a la web municipal olèrdola.cat. Núria Molís, gràcies per atendre'ns, per ser avui amb nosaltres. I Bienve Moja, també moltes gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte. Bienve.
Va bé, vosaltres.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
D'aquí a un minutet escàs arribarem a 11:15, notícies, en 5 minuts ens actualitzem en clau Alt i Baix Penedès, i després al racó de solidaritat i cooperació us presentem la plataforma col·laborativa que porta portàtils arreu del món, labdu.org. I l'última hora encara parlarem de fotografia, us aconsellarem quina és la millor càmera i el millor objectiu, i parlarem amb Caral Laoz. Ha tret un disc, Pureza, i el 21 de novembre el presenta a Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
El pressupost de la Generalitat pel 2022 segueix oblidant el Baix Penedès. Els 6,2 milions previstos suposen la inversió per habitant més baixa del Camp de Tarragona i el Penedès. Els alcaldes del Baix Penedès es van plantar el passat 20 de setembre davant la Generalitat per protestar pel maltractament històric de la comarca. El govern català ha presentat els comptes per l'any vinent i el gest que el Baix Penedès esperava no es troba per cap lloc. El pressupost que ha elaborat el govern preveu una inversió de 6.200.000 euros pel Baix Penedès amb un 0,4% del total. Sí, és un increment respecte als 1,9 milions del 2020, però significa poca cosa en uns comptes que han incrementat molt la despesa total. De fet, el Baix Penedès segueix sent la comarca amb menys inversió per habitant del Camp de Tarragona i el Penedès. El president del Consell Comarcal, Joan Sans, va exposar a la taula pel Baix Penedès quines eren les prioritats que tenia la comarca, millores en sanitat, en ocupació, seguretat o infraestructures. El pressupost del 2022 no s'hi troba gairebé res de tot això. Les principals inversions són el 1,5 milió per la nova escola Teresa Agudés del Montmell i els 1,4 milions per l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Calafell. També hi ha 713.000 euros per les obres de la C31 a Calafell i Cunit, o 365.000 euros per ampliar el cap de l'Arpós. Per al Logis Penedès hi ha una partida de 250.000 euros amb una previsió d'anar-la ampliant els propers anys fins a un total de 13 milions i mig. Junts per Olèrdola considera que el govern municipal no ha fet cap dels grans projectes que va incloure en el seu programa electoral. Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, valorava que el govern municipal que lidera Alternativa per Olèrdola no ha fet cap dels grans projectes que incorporava en el seu programa electoral i les inversions que s'han dit que es farien les han proposat altres grups. Villanueva posava com a exemple d'aquesta suposada inacció del govern el projecte faraònic de fer un pavelló a la zona del Busquet de Sant Miquel. Villanueva recordava que el govern havia explicat que s'estava pendent d'un nou informe de la Diputació per avaluar si la inversió al Busquet és sostenible, quan ja es pot preveure que no és viable aquesta actuació. Valorant l'aprovació inicial de les ordenances fiscals, Mari Carme Villanueva posava l'accent en que la taxa de recollida d'escombraries s'incrementarà tard o aviat perquè el cost del nou servei de recollida porta a porta suposarà un augment de despesa per l'Ajuntament. A finals de novembre se celebrarà a Vilafranca el primer Marketplace Penedès Circular per oferir solucions innovadores a les empreses. Aquest dimarts s'ha presentat públicament al Marketplace propostes d'economia circular, microponències, grans solucions, que tindrà lloc el 24 de novembre al Centre Àgora de Vilafranca. El tinent d'alcalde de l'àrea de desenvolupament econòmic, Joan Manel Montfort, explica que la proposta s'emmarca en el treball conjunt que fan l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Mancomunitat en el projecte Penedès Circular que promou l'optimització de residus com a recursos per a l'activitat. En aquest sentit, el Marketplace vol aportar solucions innovadores en un treball conjunt entre administració, món empresarial i universitat. El Marketplace del dia 24 oferirà l'oportunitat de conèixer diferents recursos en presentacions breus de 5 minuts. I acabem comentant-vos que la Cambra ofereix subvencions de fins a 50.000 euros per a empreses especialitzades en turisme d'aventura. Les ajudes s'emmarquen dins del projecte Medusa, una iniciativa impulsada per la Unió Europea que busca promoure el turisme entorn del Mediterrani i que té com a socis col·laboradors a Catalunya el Líban, Jordània, Tunísia i la regió italiana de la Puglia. A Catalunya s'aprovarà, com a mínim, una de les propostes presentades a cadascuna de les comarques pilot. Es tracta del Berguedà, l'Alt Penedès, el Baix Ebre i l'Alt Empordà, segons ha informat aquest dimecres la Cambra en un comunicat. Les empreses interessades poden presentar els seus projectes entre avui i l'1 de desembre. El concurs ofereix dos tipus de suports diferents, per una banda ajuda econòmica per finançar els costos del desenvolupament de productes de turisme d'aventura, així com la seva promoció, i per altra banda proporciona suport tècnic a través d'experts en desenvolupament de productes turístics.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui al Racó de Solidaritat i Cooperació presentem l'Abdu, un projecte col·laboratiu creat pel vilafranquí Jordi Ros per fer arribar portàtils a les escoles que ho necessitin arreu del món i que des de la seva creació, una mica més d'una dècada, s'ha estès a milers de països d'arreu del món. Us volem explicar qui són, com treballen i com podeu col·laborar-hi també, conversant amb el seu fundador i director, Jordi Ros. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I també comptem amb... Gràcies, Jordi. També comptem amb representants d'una escola i d'un ajuntament, en aquest cas, que hi col·laboren, que hi participen i que s'hi han implicat estretament. D'una banda, tenim el Ferran García, ell és el responsable de ClickEdu i de Google Workspace a l'escola Badruna Vilafranca. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I de l'altra tenim a la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, que fa uns anys també es va implicar en aquesta tasca. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Jordi, has vingut a Ràdio Vilafranca en altres ocasions. El projecte té més d'una dècada, és prou conegut, però m'agradaria començar explicant què és l'Abdu. Tu t'agrada definir-lo com un projecte col·laboratiu, com una xarxa social d'ajuda, però en definitiva, què és?
Sí, exactament. Bé, l'Abdu és una plataforma col·laborativa que permet a qualsevol persona del planeta participar doncs de tots aquests ordinadors portàtils que deixem de fer servir, que són més de 400 milions de portàtils i tauletes que es deixen de fer servir cada any. Doncs cadascú pot participar des de casa, des de qualsevol lloc, des de les empreses també, des de les ONGs, per fer que aquests dispositius que deixem de fer servir doncs arribin a una escola necessitada, on hi hagi un nen o nena que el pugui fer servir per accedir a educació. Aquests portàtils passen un procés de sanejament, se'ls instal·la un paquet educatiu, se'ls posa a punt i viatgen cap a aquests indrets. Tot això es fa creant una cadena global col·laborativa de mà en mà fins que arriba al seu destí. I tot és coordinat gràcies a la plataforma, que ens permet de manera oberta, transparent, eficient, doncs d'alguna manera doncs, fer que aquestes tasques es duguin a terme i arriben a bon port.
Parles d'escoles, parles d'alumnes, perquè aquests portàtils que s'envien, que arriben arreu del món, inclouen aplicacions educatives. La clau és que són portàtils que serviran per aprendre.
Exactament, sí. Una manera de pensar doncs, que és aquesta màquina que enviem doncs, aquests nens, bàsicament és, imagina't doncs, una biblioteca sencera posada en una capsa, no? Estem parlant de més de 50 gigas de contingut educatiu, ben organitzat per àrees temàtiques. Estem parlant doncs, de tota la Wikipedia, va inclòs en l'ordinador, tots els cursos de la Khan Academy, tots els vídeos, tota la matemàtica, geografia, biologia, totes les àrees de la ciència, i tots els cursos cursos d'UNESCO, llibres amb copyleft, etc. No? És a dir, que d'alguna manera és una màquina que és internet dins de la caixa, diguéssim. No? En el cas que no tinguin accés a internet, doncs la màquina mateixa pot proporcionar l'accés a tot aquest contingut educatiu. I si tenen accés a internet, que cada vegada és més freqüent també, doncs evidentment doncs, la màquina doncs, és un portal doncs, de connectivitat i tots els aspectes que això comporta també. No?
L'Abdu funciona a través del que anomeneu hubs. Què és un hub?
Sí, un hub és una definició molt senzilla. És bàsicament un grup de gent en qualsevol indret del planeta que es reuneixen per fer aquestes accions. L'acció també és molt senzilla, és bàsicament recollir de la nostra comunitat local doncs, ordinadors portàtils que deixem de fer servir, o tauletes, doncs, fer aquesta tasca de sanejament. Llavors, és molt flexible perquè aquesta és la gràcia. Evidentment, doncs, tothom tenim coses a fer, estem a les nostres feines, a les famílies, però hi ha molta gent que vol doncs, dedicar una part del temps doncs, a ajudar altres, no? I un hub permet fer això. El format és molt flexible, pots implementar un hub a casa teva, per exemple, a pares que els interessi doncs, aquesta part de consciència, de solidaritat, de col·laboració, col·locar-la doncs, amb els fills, els valors de participació de l'economia circular, d'ajudar els que probablement no tenen aquests privilegis, doncs estat implementant un hub a casa. Ja tenim famílies que ho fan, tant aquí com als Estats Units o en altres indrets, no? També es pot muntar un hub, doncs, com el Ferran, que us hem parlat molt bé d'això, a una escola. Això ens agrada, és un model que ens agrada molt, perquè apoderem aquests nens de 14, 15, 16 anys a participar i ser part activa de la solució. Doncs, i ho fan dins una assignatura, com ho fa el Ferran, que ho explicarà molt bé. També ens agrada apoderar les empreses, evidentment, dins de una RSC, Responsabilitat Social Corporativa. Col·laborem molt estretament, sobretot amb ONGs, que són aquestes associacions i organitzacions que coneixen la realitat d'aquests destins i, per tant, doncs, a través d'ells fem arribar aquests dispositius i d'ells també doncs, creen els seus propis hubs. Un format molt flexible, pot ser una sola persona, pot ser un hub, pot ser una organització, una empresa, una escola, i aquesta és la gràcia, quan més apoderem millor, perquè no només és l'efecte de donar educació, sinó l'aprenentatge en aquest procés d'aprendre a tenir consciència d'economia circular, aprendre aspectes de, doncs, globals, d'ajudar-nos els uns als altres per aconseguir objectius comuns. No? Aquesta mica és l'esperit d'un hub.
I quants hubs té l'Abdu actualment?
Doncs actualment estem parlant exactament ara perquè...
Ara t'he enganxat, infraganti.
Més de 50, potser?
Sí. El número exacte és 423 hubs que tenim arreu del món.
Aquesta també és la clau, no? Aquest projecte que vas engegar fa una dècada ha crescut de forma espectacular. Per què?
Doncs penso que una mica la clau és el fet de que la plataforma... corre sobre dos pilars. Un és el fet que tenim un excés de capacitat enorme, molt gran, estem parlant, com deia, de 400, més de 400 milions d'ordinadors que es deixen de fer servir, i per altra, que també el fet que tenim un excés de bona voluntat molt gran, encara que a vegades no ens ho sembli, tothom volem d'alguna manera ajudar. És probable que el dia a dia no ens en donem compte que estiguem absorbits per la feina, per moltes coses, però tothom necessita aquest moment de sentir-se útil en la comunitat i poder ajudar. Llavors, la plataforma permet fer això. I amb aquests dos pilars funcionem. Una cosa que pot ser interessant és que no ho farem sense diners nosaltres. Només ho farem amb aquests dos pilars, el de l'accés de capacitat que ens, i l'accés de bona voluntat. I a partir d'aquí es construeix tot. Això fa que el projecte sigui doncs molt escalable, resistent, independent de les crisis econòmiques que hi puguin haver, doncs no ens afecten, perquè al contrari, normalment quan hi ha una crisi econòmica com la pandèmia, tendim a créixer més, perquè hi ha més necessitat, la gent solidaritza més, i ho veiem, no? Llavors, tot els components que sí que fa, que permet que vagi creixent orgànicament, no estem creixent exponencialment, estem creixent orgànicament, diria, perquè és la gràcia, creixer sosteniblement, però sí que realment, com deia, doncs, el fet de participació que està que arriba a tants països. Sí.
Jordi, es pot col·laborar de diverses maneres, si viatges, si tens un ordinador amb desús. Explica'ns una mica quines són aquestes possibilitats, perquè tothom pot aportar el seu granet d'una forma o d'una altra.
Exacte. L'estratègia que seguim sempre es basa en una idea, que és la col·laboració. Qualsevol repte que tenim en la cadena sempre la solucionem a través de la col·laboració. Llavors, comença des d'aquest ordinador que deixem de fer servir, doncs un cop tinguem un portàtil o tauleta que deixem de fer servir, doncs pots anar a la plataforma a etiquetar-lo o simplement contactar un hub, a la plataforma un botó que t'ho permet fer, doncs de donar-lo a l'economia circular, l'Abdu. Allà comença el circuit, i això ja és un sol acte que pots fer amb aquests dispositius que tots tenim a casa, doncs, anant a la plataforma i dient, doncs, el contribueixo. A partir d'aquí comença la cadena. També pots participar, doncs, fent el sanejament, posant la posada a punt de l'ordinador. Això normalment ho fan els hubs, però també es pot fer, qualsevol persona pot fer, està tot documentat a la plataforma. Si viatges en aquests indrets, doncs, pots contribuir en aquest viatge portant el portàtil a la maleta. Un aspecte de l'Abdu és que tot el que fem és sense emissions. Per tant, portem aquests dispositius a l'Àfrica, aquests indrets, inclús aquí a Catalunya, perquè també en anem aquí a casa. Però tot està sempre evitant qualsevol tipus d'emissions. Per tant, el transport també ho fem amb viatgers, i això es coordina a través de la plataforma. Si viatgeu, podeu doncs, anar a la plataforma, hi ha un lloc on permet anunciar-ho i llavors pots portar aquest ordinador a la maleta. Però hi ha molt molt ONGs que fan aquests viatges, evidentment, però també es pot fer a nivell individual. Explicant la història, és important ser conscients de la capacitat que tenim de fer coses i que tots podem donar aquest granet i serà tan fàcil, doncs explicant-ho també és una bona manera. Bueno, aquestes són algunes de les coses que veus que podem anar fent, sí.
Jordi, sóc el Ferran. Escolta, que ho has explicat perfecte, eh? Deies abans que jo podria explicar altres coses, però has fet una síntesi doncs, molt bona. I després agrair-te el que siguis tan proper, perquè la veritat és que això ens va als hubs molt bé, que siguis una persona tan propera, que ens ajudes quan tenim alguna dificultat i que col·labores sempre que t'ho demanem. I sabem que no tens gaire temps. T'ho agraeixo.
Al contrari, no. És el que ens passa que ens retroalimentem, penso, perquè és, o sigui, jo quan veig el que estan fent a l'Escola Sant Elies tots aquests anys, i doncs realment és el que ens anima a continuar cada dia més. I aquest efecte d'inspirar-se els uns amb els altres. A mi m'agrada molt anar a l'Escola Sant Elies perquè penso sempre que els que expliquen millor el projecte són els nens, de fet, i m'agrada molt escoltar com quan els alumnes del Ferran expliquen el que estan fent i que és l'abdu, realment és la millor definició, perquè t'ho explicaran amb les seves paraules i aquella és la millor manera, no?
Sí, tens raó que aprenem molt d'ells, vull dir que són els que de veritat és l'esperit del projecte. Amb això tens tota la raó.
Totalment d'acord.
Bon dia, Jordi, som la Teresa. Una pregunta, hola, bon dia. En tot aquest temps de la pandèmia, com us heu fet? Perquè, clar, el tema de fer arribar els ordinadors, doncs potser ha estat una mica més complicat. Com us heu manegat?
Exacte, sí, molt bona pregunta. I és el que us comentava abans, que té aquest efecte invers, diguéssim. Normalment, quan hi ha una crisi econòmica o global, el sistema d'ajudes que tenim muntat, doncs el que fa és acaba afectant els que més ho necessiten. Es tallen d'alguna manera les ajudes, es de retallar pressupostos, etc. A nosaltres ens passa un efecte al contrari. I bàsicament és perquè no depenem d'aquest capital per funcionar, com us comentava, depenem només d'accés de capacitat que el món té molta i després de la bona voluntat, que també en té molta. I el que passa en una pandèmia, una crisi global, doncs, és que aquesta capacitat n'hi continua havent. I de bona voluntat encara hi ha més, perquè la gent es consciencia. I el que hem notat amb la pandèmia és que hi ha hagut una resposta massiva, diguéssim, en els nivells de consciència, de la importància que té conceptes com l'economia circular. Estem parlant d'una pandèmia, però sabem que la pandèmia encara venir més grossa serà la del canvi climàtic, bueno, que ja està aquí, diguéssim, i ens fa també consciència. El que hem notat, doncs, en aquests dos últims anys, doncs, a nivell de voluntaris, han crescut, aquí sí que exponencialment durant aquests dos anys, a nivell de consciència, els ajuntaments sempre han molta consciència, com tu saps, Teresa, també, que Vilafranca també sempre ha estat molt activa en això, doncs encara més, però no només Vilafranca, sinó molts ajuntaments ens han facilitat doncs, crear aquests circuits d'economia circular, les biblioteques públiques com a punts de recollida, la premsa també s'ha conscienciat i ha parlat de la problemàtica, llavors això fa aquest efecte. Per tant, sí, si mires els números de l'ABDU, doncs va haver-hi aquest efecte curiós que el dia que, es va declarar, que l'OMS va declarar doncs, pandèmia, aquell març del 2020, la roda es va parar. Però al cap d'una setmana, la roda de l'ABDU, al cap d'una setmana els números van començar a tornar a córrer i la gent va començar a buscar maneres creatives de fer-ho possible perquè la necessitat era tan gran, ja a casa nostra, les escoles que necessitaven els ordinadors, els nens, doncs es va retirar i vam créixer amb números, vam créixer...
Jordi Ros, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona. Ha estat un plaer i nosaltres ara seguim estirant una miqueta més aquesta conversa amb el Ferran i la Teresa. Cuida't molt, fins aviat.
I tant, sí.
Com així viu.
Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Gràcies. Adéu-siau. Ferran, ens deia el Jordi que vosaltres sou un hub, l'Escola Badrona Vilafranca és un hub, us posava d'exemple. Quan comenceu aquesta col·laboració?
Doncs pràcticament quan va començar l'ADDU, perquè ja portem uns 10 anys i la veritat és que han estat intensos, però el gran canvi que ens ha portat a fer que el projecte creixés d'una manera espectacular va ser fa 3 anys, quan vam incloure el que és el projecte LADDU dintre del currículum de tercer de l'ESO. Perquè sí que és veritat que fèiem l'ADDU a les hores del pati, si teníem algun moment, aprofitàvem alguna estona d'alguna classe d'informàtica, però clar, informàtica té el seu currículum, no? Aleshores, després, al pati, sí, podries tenir voluntaris, però el fet de donar-li aquesta importància, de posar l'optativa l'ADDU dintre del currículum, de crear aquesta matèria, perquè la tenim creada i a més funciona molt bé, doncs ha sigut el gran impuls i el fet de que, no sé, podria explicar alguna anècdota d'alumnes de quart d'ESO doncs que pregunten pels passadissos i no poden tornar a fer l'ADDU, per exemple, i després, doncs això, és que l'ADDU, la clau que és que ho és tot, ho té tot. És a dir, més que la definició, és el que provoca després, no?, perquè el Jordi ha parlat, per exemple, de solidaritat, ha parlat també de medi ambient.
Sí, d'economia circular.
D'economia circular.
De consciència.
Però és que, clar, el treball en equip, importantíssim, perquè nosaltres rebem els encàrrecs de l'ADDU. Es necessiten 4 ordinadors. Ahir mateix vam rebre un encàrrec que necessiten ordinadors per un projecte de Tanzània. Clar, els alumnes els informo i comencem a treballar, tenim uns dies determinats, però hem d'organitzar-nos molt bé, cadascú aporta el que més sap, i a més ells m'ho diuen, és que cada vegada que comencem l'ADDU ens dones informacions noves. És a dir, és una matèria que per ells és una descoberta.
És motivadora, no?
És motivadora, i de fet és el que deia el Jordi, si sentíssiu el que diuen els alumnes quan han acabat de fer l'ADDU o estan fent, veuria la importància que té, perquè fins i tot alumnes que potser doncs encara no han trobat allò que els motiva o no han estat valorats per algunes per lo que fan, doncs alumnes amb dificultats i tal, allà doncs tenen un camp ampli de potenciació i ho veus. Alumnes que potser no els hi va bé segons quines matèries, l'ADDU s'obren i són dels millors.
Teresa, quin rol juga l'Ajuntament de Vilafranca i els seus equipaments municipals?
Sí, mira, l'Ajuntament de Vilafranca fa uns anys que tenim un conveni, no?, amb l'ABDU, i el paper que tenim una mica més és facilitar aquests hubs dels serveis municipals, com és en aquest cas de l'Escorxador, de l'Espai Jove de la Nau, que ara es reactivarà, i de la Biblioteca Torres i Bages, no? Les persones poden anar a portar els seus ordinadors, allà els dipositen, i hi ha les persones encarregades que una mica se n'encarreguen doncs, de fer la recollida i de poder portar doncs, els ordinadors a on te correspongui. No? Jo quan et sentia, Ferran, pensava que és difícil treballar tot el tema de la solidaritat i cooperació, no? I com un projecte tan a voltes senzill, que no ho és, però bueno, com tot el tema d'educació per la justícia global es fa efectiu, no? I com arriba, a vegades ens trenquem les banyes amb crear projectes o programes o, no? que de poc arribin amb dificultat els joves. I que et sembla que arriba molt, no?
Sí, de fet, Teresa, el gran canvi que vam fer fa 3 anys va ser quan ens vam adonar d'això, de la força que tenia el projecte. És a dir, el fet de que vingui un alumne i et digui és que em sento molt bé. Ostres, aquest projecte té alguna cosa. Aleshores havíem de fer alguna cosa per donar-li consistència, per fer-lo efectiu, per fer hores, perquè es necessita. I la veritat és que va ser l'encert. I, de fet, animo a tots els instituts de Vilafranca que poguessin fer aquesta fórmula de crear dintre del currículum. De fet, a tercer d'ESO sabeu que hi ha el servei comunitari.
Sí.
A partir del servei comunitari, doncs es pot crear una optativa. Nosaltres ens oferim a donar tot el material que hem recopilat aquests anys, que de fet són unitats, i ara mateix, per exemple, jo tinc un grup d'alumnes a tercer d'ESO que m'està posant tot aquest material en un site per després obrir-lo a tothom que ho necessiti,
fer-lo accessible
a tothom i que ho puguin fer servir, perquè la veritat és que el que aconsegueixes al final, jo no... Em va sorprendre, i de fet com a professor també la matèria que més motivat vaig és l'ADDU, no? Perquè veus el que aconsegueixes amb el que deies tu, amb tan poc, la quantitat de coses que aconsegueixes.
I a més em sembla que els ordinadors són com viatgers, per dir que cada ordinador té una referència, ja que ens heu estat escoltant, ho explicaria millor.
Un codi QR, que, un codi, no?
Que, no? Que una saps etiqueta, per on t'avant.
Sí, perquè el procés és el procés de sanejament, que és posar tots aquests programes educatius, sí, que li diem l'Edubuntu, i després es fa l'etiquetatge, que és etiquetar l'ordinador, és com posar-li una matrícula, que fins i tot el donant de l'ordinador pot donar el seu correu electrònic i pot veure aquest ordinador en les diferents fases que passa, des que es saneja, fins que arriba doncs, el voluntari i el porta al país en qüestió, fins que arriba a destí, no? Després també el que fem és la neteja de l'ordinador, perquè una de les coses que inculquem als alumnes és que en el país que el reben han de rebre un regal. És a dir, l'ordinador és de segona mà, l'ordinador pot tenir les seves deficiències, però el neteixen, si vosaltres veiéssiu amb la cura que neteixen l'ordinador, les tecles, amb pincellets, no sé què, el deixen absolutament, que sembla, bueno, per vendre el quasi, no? I després, doncs, l'apartat d'empaquetatge. Ara el que es fa molt és cada ordinador doncs, empaqueta, no ho fem en caixes, perquè molts d'aquests ordinadors han de viatjar a l'avió. I el que passava és que quan anaven en caixes, les duanes, doncs, era un filtre que era difícil de passar, no? I ara el que fan és, doncs, empaquetem un per un, el que és el cable i el que és l'ordinador. I després una altra cosa que se m'ha oblidat que és important, que venim cap aquí i sabia que era important dir-ho, és que és la paciència que agafen. Ara mateix, amb la societat actual, apretem un botó i tenim... I clar, aquests ordinadors són ordinadors antics. Aleshores,
I els joves volen immediatesa, oi?
La sorpresa inicial de... Ferran, que això no va. Tranquil, paciència.
Fantàstic. Estaríem aquí molta més estona conversant. Un dia podem tornar a parlar de l'Abdú, que dona molt i molt de joc i és un projecte interessantíssim. Mm-hmm. Ferran García i Teresa Planes, gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins aviat, molta sort amb l'Abdú.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una breu pausa.